Bandera. Peça de tela, generalment rectangular i fixada a un pal o a una corda que porta colors, franges, símbols o emblemes distintius i que representa un país, una institució, una comunitat o un col·lectiu. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.
La tarda de Catalunya Ràdio.
I saludem l'Eloi Vila, amb qui fem un cafè avui. Eloi, bona tarda.
Bona tarda.
President dels nostres noticiaris, Òscar Fernández. Benvingut de nou.
Bona tarda.
Te vas malalt ahir?
No.
Ah. Va anar bé?
Sí.
Ha sonat molta sintonia avui. És que no tenies ganes de quadrar-ho bé avui, això?
No. No he volgut allargar, perquè si allargava era molt perillós per trepitjar els senyals horaris.
Un certificat que és una sintonia molt xula.
Sempre hi ha un moment en què has de decidir si fas curt o fas llarg, a vegades.
I què és millor, la vida, fer curt o llarg?
Depèn de què.
Tu, Eloi, sols fer més llarg o curt?
Més llarg, sempre. Sempre.
Hi ha coses que sempre és fantàstic.
Però és com molt evident, no? Allò de dir, jo què sé, vas a buscar una mica de menjar perquè tens
allò...
Tira llarg. Una gran allada. Aquí estic d'acord. Aquí estic d'aquí. Aquí estic molt d'acord.
Una mica de llarg.
Jo tinc un amic que sempre diu, més val que ens faci mal que no que s'obri. Em fa molta gràcia aquesta dita.
Està bé. Doncs mira, tu és 12 de maig, dimarts, i estem pendents d'això també. Una guerra de xifres.
El conflicte en l'educació entre mestres i el govern s'explica avui en bona part en base a les xifres de la vaga. Els sindicats parlen d'un 70% de seguiment, la Generalitat d'un 32%. Pels mestres i els professors, a la manifestació del migdia a Barcelona hi havia 70.000 persones. Per la Guàrdia Urbana n'hi havia 26.000. Els sindicats reclamen una pujada salarial de 400 euros al mes. El govern ara mateix diu que no n'oferirà més. Pròxim capítol, demà, amb una vaga al Penedès i al Baix Llobregat, i sobretot de demà passat dijous, quan el govern i els sindicats es tornen a reunir per negociar, tot i que els missatges que ens arriben de moment és que les dues parts no estan gaire disposades a moure's.
I mentrestant, la picabaralla política ara arriba amb l'antivirus, o es manté, vaja.
Sí, tot plegat, perquè pel govern espanyol, pel malalt espanyol que ha donat positiu. Ara té símptomes, després d'haver estat evacuat del creuer. El govern canari diu que el govern de Pedro Sánchez va amagar que el malalt ja havia, estava malalt, ja havia donat positiu dins del creuer. El Ministeri de Sanitat ho rebat. Diu que fins que no va estar ja evacuat, no va donar cap símptoma i no va donar positiu. Ara mateix estem pendents d'un nou possible cas, el d'un italià que tindria símptomes compatibles amb la malaltia.
I una petició, 26 anys.
És la pena de presó que demana la família d'Helena Jubany pel principal acusat del cas, Santi Laiglesia, pel crim que es va cometre l'any 2001. Acabada la instrucció, la família demana citar a declarar una trentena de testimonis.
Absolt.
L'Audiència de Barcelona descarta que Jair Domínguez cometés un delicte d'odi quan va dir al matí de Catalunya Ràdio que el feixisme, els nazis, se'ls combat amb un cop de puny a la boca. L'acusació particular, exercida per Vox, sol·licitava 2 anys de presó i una multa pel Jair.
I als esports, Hansi Flick es queda.
Sí, fins l'any 2028, com a mínim. El tècnic del Barça insisteix que l'objectiu...
Ja ho he aplaudit.
Ja l'he sentit. El tècnic del Barça diu que l'objectiu en aquest final de Lliga és arribar als 100 punts, en vol sumar 3 demà al camp de l'Alavés, això a la zona alta de la Lliga, per la permanència d'aquí uns minuts fa roda de premsa Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol. Demà se la juga a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao. El Girona no tornarà a jugar fins dijous a casa, també se la juga, en aquest cas, contra la Reial Societat.
Ahir... pels pèls ho va salvar, això,
I amb Estuani, que tindrà 50 anys i encara farà gols.
I aquesta tarda de què estarem pendents?
Doncs de les tempestes i les possibles pedregades que poden afectar sobretot la Catalunya central. Hi ha avisos de nivell 4 sobre 6 per intensitat de pluja. Ens diu el Francesc Mauri que plourà molta quantitat en poca estona. No seran moltes hores de pluja, però sí que de sobte patacs d'aigua que poden ser importants. Ara mateix ja plou i fort en alguns punts de les Terres de l'Ebre, del Camp de Tarragona i a l'entorn de Montserrat.
Doncs hi tindrem un ull posat i ho explicarem a la tarda de Catalunya Ràdio, també a 3Cat Info. Òscar Fernández, gràcies per ser-hi un dia més.
A tu, fins demà.
Fins demà. I avui una mica, és dia també de ressaca blaurana. L'Eloi també hi era ahir.
Sí, home, ja explicava que sóc de celebrar les coses.
Vas poder sortir de Barcelona amb comoditat?
Sí. molta comoditat. Des d'aquí la ràdio fins...
Clar, la rua quedava més cap avall, sí. No? I vas poder sortir.
Jo havia d'anar a agafar la ronda per anar cap al nord, cap al Montseny, i estava... vaig anar molt bé, la veritat.
Ho vam seguir ahir a Catalunya Ràdio, vam fer una audiència digital d'aquelles que es recorden. 5 hores de rua, 750.000 persones que van acompanyar l'equip, i, a més, amb banderes,
sí.
Exhibició de banderes, que, Judit, han sí. generat una mica de controvèrsia.
Déu-n'hi-do, sobretot la imatge aquesta de la Lamine Yamal onejant la bandera de Palestina, que ha provocat, un toc d'atenció o unes declaracions de Hansi Flick. No li va agradar gaire l'entrenador del Barça aquest gest. Veurem si això es fa més gran o no.
I, a més, amb això que no sabem si es farà gran o no, nosaltres tindrem informació. D'aquí uns instants... Laia Tudel ens explica la intrahistòria i el que està passant al voltant de la bandera de Palestina de Lamine Yamal. Ara estic fent una mica una autoparòdia, com va dir el Bassas ahir. Sí. Però és que m'està escrivint a Víctor Navarro i em diu que a les 6 de la tarda ha convocat roda de premsa el president del Madrid, Florentino Pérez.
Què dius?
I que és oficial.
Què dius?
Ara potser entenc que em puc refiar al 100% del Víctor Navarro, però a veure si ho podem comprovar, però serà per escoltar-la si es produeix. Víctor, espero que no me l'hagis colat, perquè ho acabo de llegir.
El Víctor sempre està atent.
Sí, el Víctor sol estar atent,
sí.
Però mira, veig l'Arnau, que està obrint una la web del Madrid, diu comunicada oficial, i m'aixeca el polsai. Confirmada! Tira'm la sintonia exclusiva, perquè ja podem confirmar-ho a aquesta hora. La notícia és aquesta. No és aquesta, la música. No, home, no, la d'exclusiva, la que em tira l'Enric. Sí, home, sí.
Ell vol aquella vintage.
Sí. Ara, home, ara, aquesta. A
ell li agrada un toc més vintage.
I ara en blanc, la notícia d'aquesta hora és que Florentino Pérez a les 6 de la tarda compareix. Per dir què? No ho sabem.
Ai...
comparecerá en sala de prensa tras la celebración de la junta directiva y atenderá los medios de comunicación. Doncs veurem,
Però...
Mira que bona aquesta.
Ara, aquesta, molt ben triada.
Molt bé.
Què pot voler dir Florentino Pérez?
Mourinho, t'imagines Arbeloa no acaba la temporada?
Truca al Ciro, a veure si ens fa una home.
Com t'està agradant, agradant.
Jo pensava, dic, avui ja no podrem fer res d'esports. Toma!
Merda, diu, merda.
Ens la convoquen a les 6 de la tarda! Bé, ara haurem de parlar amb el Carandell i companyia, perquè alguna cosa t'haurem d'escoltar de Florentino Pérez. Bé, doncs això d'aquí una estona. Sí, ara vindrà la Tudel, i també amb la Tudel ho comentem tot plegat, la Lamine Yamal, la bandera i els sums un corda, si falta. 6 de la tarda, Florentino Pérez. Roda de premsa inesperada i poc habitual després de la roda de la junta directiva del Madrid, a veure si ens anuncia alguna cosa. Ara agafarem aire, ens posarem seriosos, perquè ens toca tractar un tema que arrosseguem de fa moltes setmanes i que comença a encarrilar-se. I saludo la nostra estimada Rebeca Carranco. Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Que sempre té notícies fresques, i les d'avui són d'avui mateix, sí. Perquè hem conegut aquest matí la Fiscalia demana 26 anys de presó per Santi Laiglesia com a principal sospitós del crim de l'Helena Jubany, que això, Eloi, és un cas que ens arrossega i que és ja... podríem dir que, malauradament, forma part de la cultura popular del país, no? Uh-huh. És un cas que tothom n'està molt pendent. Doncs atenció, perquè 26 anys de presó es demanen per Santi Laiglesia, que és un dels grans sospitosos d'aquesta història. Uh-huh. Sobre ell pesava molta càrrega incriminatòria, però no s'havia concretat. S'esperava, això?
És el principal acusat d'aquest crim, hores d'ara, i pensem que ha passat gairebé 25 anys, és a dir, molt de temps. Llavors, aquí la Fiscalia fa una aposta molt ferma, perquè no l'acusa d'un homicidi, o si diu que és un assassinat amb traïdoria, i per això demana 20 anys, i a més també parla d'una detenció il·legal, i en demana 6 anys. És a dir, que el que diu la Fiscalia és, amb els elements que tenim sobre la taula, creiem que el Santi Laiglesia va participar en aquest crim i ho transforma en aquests dos delictes, que són molt greus.
Clar, és un nom que ja forma part de l'imaginari i, en part, ja li pesa una pena prèvia, que és la de que tothom cregui tothom, que molta gent cregui que, sí, que ja està implicat.
Ell sempre ha mantingut la seva innocència. Santi Iglesias va ser imputat l'any 2005. Ell era... Sí, l'Helena Jubany era una jove de 27 anys, se'n va a Sabadell perquè acaba amb una relació, se'n va a Sabadell, comença una nova vida, i una de les maneres que ella troba, doncs, per teixir una xarxa amb els seus amics és entrar a la Unió Excursionista de Sabadell. Llavors, ella porta un temps allà i és quan apareix morta el 2 de desembre de 2001. I llavors, totes les persones implicades en aquest cas formaven part de la Unió Excursionista de Sabadell. Santi Iglesias era un dels membres i era la parella de Montse Careta, que es va suïcidar a presó, perquè va ser detinguda i es va suïcidar a presó. Per què era un element molt clau tant Montse Careta com Santi Iglesias? Perquè Helena Jubany, el que diu la fiscalia que li fan és algú la convenç perquè baixi, perquè surti de casa seva i se'n vagi probablement a aquest pis de la Montse Careta, allà probablement la droguen, no diu exactament qui, diu que amb la participació segur de Santi Iglesias, i la pugen a aquest pis i la tiren. Llavors, per això, Santi Iglesias era un element com bastant clau en aquesta incriminació sobre les persones que estaven al voltant d'aquesta història. I Montse Careta, doncs, com desgraciadament es va suïcidar a presó quan la van detenir, també acusada de participar en tot això, doncs contra ella, òbviament, doncs, no hi ha hagut res més.
La família de l'Helena Jubany també és acusació particular. Mm-hmm. Canvia molt el que demana la fiscalia del que demana l'acusació particular?
Ells demanen el mateix, demanen aquests 26 anys i també una indemnització civil de mig milió d'euros. Sí que van una mica més enllà que la fiscalia, perquè la fiscalia l'únic que diu és hi ha una participació activa de Santi Iglesias i llavors ell... activament o per omissió, és a dir, per no evitar-ho, per no fer res perquè això no sigui, ell està implicat en el fet de que Helena Jubany la droguen amb benzodiazepines i la tiren. Llavors, què fa una mica més enllà la família? La família sí que diu clarament que l'Helena Jubany és portada de casa seva a aquest domicili on estava el domicili de Montse Careta i diu que és el domicili conjugal de Montse Careta i Santi Iglesias. Ells, a la instrucció, sempre ho van negar, van dir que no vivien junts, que eren nòvios, que portaven 2 anys junts, però que no vivien allà. Això serà fonamental en el dia del judici, no? Si vivien allà o no vivien allà. Llavors, això és una de les coses que ells estableixen de manera molt clara, però és veritat que per la resta, ells fan la mateixa postura que la fiscalia i també demanen una cosa interessant, que és, per l'altre investigat que hi ha en aquesta causa, que és el Xavi Jiménez, que se li imputa un dia abans de que prescrigui la causa per ell, ells diuen que creuen que Xavi Jiménez va participar en la redacció dels anònims. Recordem que Helena Jubany, uns 3 mesos abans de ser trobada morta, de que l'assassinin, rep uns anònims estranys, una mena de joc.
Que sembla un joc i després no és tan joc perquè portava un líquid que la va deixar mig de lloc.
Exacte, que portava benzodiazepines, que és el mateix que després li troben al cos una vegada està morta. Llavors diuen, creiem que amb les pericials cal·ligràfiques i tot el que es va trobar a l'ordinador de l'Helena, segurament el Xavi Jiménez pot haver participat en la redacció d'aquests anònims, però sí que pensem que això no té cap relació directa amb l'assassinat. I llavors demanen que s'arxivi la causa contra el Xavi Jiménez.
Això la fiscalia.
Això tant la fiscalia com la família.
O sigui, en això estan d'acord.
Perquè una pregunta, amb les proves d'ADN que hi van haver-hi després de reobrir-se el cas, es va trobar finalment que hi havia restes d'ADN de Santi Iglesias?
Aquest és l'element clau. Santi Iglesias, la seva situació processal canvia bastant en el moment que es troben ADN al jersei i la roba que hi havia al terrat des d'on tiren Helena Jubany. I llavors, en aquell moment, això va comportar fins i tot una cosa que ens va sobtar molt, que és l'ingrés a presó. Santi Iglesias va estar 40 dies a presó a finals d'any i a inicis de gener per aquest ADN que es va trobar. És veritat que el seu advocat en tot això diu ells formaven part de la mateixa Unió Excursionista, no és estrany que s'haguessin tocat, però una de les queixes de la família és que la instrucció en el seu dia va ser una mica d'aquella manera. Llavors, ningú li va preguntar de manera clara i directa a Santi Iglesias quan és l'última vegada que tu vas veure l'Helena Jubany.
Aquest ADN pot ser de fa 2 dies o feia una setmana
que
no es veia.
Ell no va dir fa un mes que no ens veiem. No? Llavors, tot això estarà a debat, però sí que és un element clau.
Clar, és que aquest cas també té aquest component popular d'aquesta sensació de justícia, de que reobrís el paper d'un programa com Crims.
I tant.
No? I a més, tots aquests errors a la instrucció inicial, no? Que amb el pas del temps, no? Tots tenim aquella sensació de dir, hòstia, per fi aquest cas es reobre primer.
Bé.
I per fi, perquè en el programa Crims s'apuntava molt.
Home, no s'apuntava molt. Sí, hi ha un policia
Sí, sí.
Que diu amb noms i cognoms que creu que Santi la Iglesia és el culpable d'aquest assassinat. Ho diu amb totes les lletres.
Sí. I a més d'aquest paper del policia, que és molt important, també és veritat que va servir una mica com perquè la gent tornés a recordar-ho. Hi ha gent que va trucar a la família, es va oferir, escolta, jo me'n recordo d'això, jo me'n recordo d'una altra cosa, detalls, no? I va servir també per impulsar la investigació.
Això encara no és un judici. De moment és una instrucció. Arribarem a judici, ara ja ho podem donar per fet, Rebeca? O encara pot tenir un gir final?
Jo soc molt prudent, jo soc molt prudent sempre. Tot fa pensar que sí. És veritat que ara això és... S'ha acabat la instrucció, la investigació està acabada, ara s'han fet els escrits a les parts, no? Que es diu, a veure, vosaltres amb això què creieu que ha passat i què demaneu? És aquestes peticions. I ara hi ha d'haver-hi una última... com una última sessió amb la jutgessa instructora que escoltarà a tothom i decidirà ja definitivament si això
ara,
va judici.
La fiscalia diu això. Les defenses diuran el que diguin i l'acusació particular diu el que diu. Sí. I ara això ho rep un jutge, s'ho mira...
Sí, l'instructor. Sí.
I decideix si això és suficient per anar a judici o no.
Exacte.
I aquest pas... Té uns temps marcats o pot durar el que el jutge consideri
no
que necessita?
No pot trigar gaire, no pot trigar gaire.
Si això ho sabrem abans d'acabar el curs?
Jo m'atreviria a dir que sí, però amb aquesta idea que a vegades els tempos judicials, no? Que hi ha moltes coses que diuen que seran imminents i després no, però no hauria de trigar gaire i després això, si va a judici, també hi ha un element important, perquè això va per jurat popular. Perquè és un homicidi.
Clar, és un altre tema del cas.
És un jurat popular. Aquí serà també difícil després escollir les persones per, que no estiguin gaire contaminades.
Clar, és un cas supermediàtic. Com es fa per triar algú que no sàpiga...
És veritat, que sembla l'Iglésia.
És dels casos més difícils, no? D'escollir gent...
És molt complicat, no... però és veritat que les parts aquí poden dir que no a un cert número de persones. Tu no pots com dir que no a tothom, no? Sempre tens, crec que són 4 o 5 persones que les parts poden dir que aquesta persona no pot formar part del jurat popular perquè està molt contaminada, perquè ja té una idea preconcebuda de qui és l'autor, qui no és l'autor, sobre la culpabilitat o no de sentir la Iglésia.
Tu creus que sabrem què va passar del tot? Ho arribarem a reconstruir?
Mira, Santi la Iglesia fins ara sempre ho ha negat tot, ha dit que ell no va estar en aquell domicili. Llavors, si això no canvia, que no fa pensar que canvi, jo crec que és molt difícil respondre a les preguntes bàsiques que els periodistes ens fem, és de què va passar, per què surt l'Helena aquell 30 de novembre a primera hora del matí de casa seva, qui la truca o a on va, per què acaben aquelles circumstàncies en aquell edifici, crec que tot això serà com molt complicat. I si arriba a judici, podrem com una mica veure si amb les proves que hi ha es pot considerar doncs, que la tesi que tenim fins ara, que és per un motiu que no sabem, doncs, la droguen i la tiren des d'aquest edifici, o si realment doncs, no és suficient.
Mira, tinc el telèfon Mireia Balaguer, que és advocada penalista. Bona tarda, senyora Balaguer.
Hola, bona tarda.
Ara la Rebeca deia, ens repassava una mica els arguments de la fiscalia i de l'acusació particular. Vostè, que es dedica a això, creu que és són uns escrits suficientment sòlids com perquè donem per fet que hi haurà judici, que per tant això seguirà el següent pas, que és fer-se aquest judici?
Sí, jo sincerament entenc que sí. És a dir, hi ha un relat de fets, està corroborat amb una proposició de prova, que la idea és, les acusacions ara han d'aconseguir provar tot això que, en aquest relat, que és un relat relativament senzill, però s'ha de provar tot això que diuen, sense cap gènere de dubte. Això serà ja més de cara al judici. Però ara, els indicis, jo entenc que són suficients per superar l'audiència preliminar i que l'audiència acordi l'apertura de judici i que es faci aquest judici.
Ens deia la Rebeca que creu que el jutge no trigarà gaire, per la seva experiència també creu que serà així, que això al llarg del mes de juny ho hauríem de tenir resolt? Resolt vull dir de si hi ha judici o no hi ha judici.
Sí, jo... Home, el mes de juny és el mes que ve. Això és molt ràpid, eh? Vosaltres som molt optimistes. Que la justícia... a més, ara estem passant un moment complicadet. Així que amb tota aquesta llei de l'eficiència, tot això que està passant, aquesta reorganització de la justícia que diuen que és per optimitzar-la, de moment encara els que estem cada dia, els operadors jurídics, no hem notat cap optimització, de manera que no m'atreviria a posar una data tan propera, però sí que...
Abans de final d'any, abans d'acabar el 26, sabem si hi ha judici o no.
Sí, el jurat és un procediment que funciona bastant bé, l'oficina del jurat va bastant al dia... És a dir, bé, quan estem davant del jurat estem davant de delictes normalment com aquest, no? Delictes greus, delictes amb víctimes mortals i, per tant, vull pensar que sí, que això es farà, a més, després de tants anys. Ara és el moment d'apretar l'accelerador. Ha costat molt arribar fins aquí i penso que sí, que anirà prou ràpid.
Mira, ja quan hi ha casos com aquest, en què hi ha, doncs això, no, una mena de pressió popular perquè es tiri endavant el judici, s'acceleren o no? No, mai és un motiu.
No. No. No, no hi ha... La pressió popular la vivim des de fora. Mm-hmm. Els jutges i el funcionariat actua... Sí, vull pensar que no, que no, no, no.
Vull pensar, no, no. Vull pensar.
Sí, clar, vull pensar. No, és que no m'atreviria a dir-ho mai. Perquè sí que és cert, clar, que són humans i es comenten les coses.
No,
però
a part...
Accelera processos.
Però a part, a mi el que em crida molt l'atenció és que aquest cas, que és tan mediàtic, tu quan sí. tens el jurat,
clar.
tot aquest jurat, hauran de ser gairebé que marcians per no tenir una idea ja feta, no?, d'aquest cas. Hauran de ser d'un altre país, perquè a casa nostra és gairebé impossible no saber res d'aquest cas.
Clar, no, no. Sí,
és,
que
a dir, és obligatori que parteixin de zero o es dona per fet que alguna cosa en sabran?
Home, es dona per fet que alguna cosa en sabran perquè no els podem aïllar de la informació que estem rebent des de fa 25 anys Clar. Sobre aquests fets. Això no ho podem evitar. Les persones que estan dintre del cens del jurat són el cens electoral. Cada a principis d'any es fa una selecció dintre del cens electoral, que són els majors de 18 anys, que són els que tenen dret a votar, i doncs aquest, dintre d'aquest cens, és on escollim les persones que formaran part d'un jurat. A més, són persones que viuen a la província de Barcelona, perquè, clar, han de viure a prop del Palau de Justícia on es celebra el judici. Per tant, donem per sabut que el coneixement el tindran. Ara bé, el que ha de fer un bon advocat i un bon fiscal és fer les preguntes adequades al moment de la selecció del jurat per saber si aquella persona té un coneixement excessivament superior al normal, si té algun tipus de contaminació, si té algun tipus de tendència. És un procediment, és des del punt de vista de l'advocat penalista, que és els que ens dediquem a això, és meravellós.
Però,
és a dir, és
primer,
un dels moments més macos.
Sí. El primer moment, la primera selecció és aleatòria? La primera?
És a dir, l'Eloi està preguntant, li pot tocar amb ell?
Clar, és com si et citen per anar a les eleccions, és el mateix, clar, a la mesa.
O sigui, sí, podria tocar, diguéssim, a la primera selecció, però després seria descartat,
Correcte.
Perquè és un tema, per exemple, que estem tractant ara aquí, per tant, en tinc un coneixement.
Vostè, senyor Vila, ha parlat mai públicament d'aquest cas en mitjans de comunicació?
Sí.
Exacte.
Això el descarta ja?
Clar, perquè nosaltres ens donen una fitxa amb els noms i cognoms, edat, professió, i una sèrie de dades de cada jurat escollit, seleccionat, millor dit. I una vegada nosaltres ho preparem com, no com a les pel·lícules americanes, però déu-n'hi-do, Fem una recerca, busquem...
No, hi ha el podcast del Carles Porta del jurat, que ja ho explica una mica, i era bastant doncs... americà, això. Sí, era bastant americà.
Sí, és molt, molt interessant, molt interessant. I després has de saber quan recusar a un jurat, perquè no tens tampoc... em sembla que pots recusar tres o cinc, ara de memòria me'n recordo.
Clar,
entre totes
has de guardar molt bé les cartes per no gastar-les amb els tres primers i després que
Correcte.
Se t'encolin de dolents després.
És una estratègia molt interessant perquè tu comences a recusar però no saps el que et vindrà després, potser és pitjor del que tens ara i ja te l'hauràs de quedar perquè no tens més cartes de recusació.
Tu pares a pensar i...
Això és un procés clau, eh?
No, sí, sí. Tu pares a pensar i al final la justícia té un punt d'aleatori de dir, m'estic jugant la vida i aquí l'advocat ha de prendre una decisió sense saber què ve després. Que dir, home, jo no me la vull jugar sense saber què ve després. Que em poden caure 25
doncs
anys i sóc innocent.
No, és bèstia, és clar, bèstia,
no? Clar, és molt bèstia. Després, és a dir, certament, una vegada seleccionat el jurat, sí que s'ha de fer el que és l'objecte del veredicte. I això també, la redacció d'aquest objecte, que és un sí o un no, on ells han d'anar contestant en funció de la prova practicada, segons com estigui descrit, és una condemna o és una absolució. Això pots estar hores per redactar l'objecte del veredicte. És molt, molt tècnic. El jurat és molt tècnic i molt difícil. Molt.
Una pregunta ja que ens afecta només uns quants aquí, però me la fa arribar un company periodista d'aquests dels bons. Em diu, els periodistes estem descartats d'ofici, pot ser?
Bona pregunta. No,
d'ofici no. O sigui, ara els advocats estan descartats d'ofici, però els policies garanties... ara mateix és que hauria de tenir la llei davant, que no la tinc. Però jo crec que no. És una pregunta que es faria...
Periodista del Mundo, de successos, a més, va formar part de l'aventura popular.
Hauries de preguntar quin tipus de periodisme fa aquella persona i indagar una mica, i en funció d'això hi ha recuses o no. Perquè segons com ja t'interessa que sigui membre del jurat.
Clar. Bé, doncs això és el que expliquem avui amb Mireia Balaguer, que és advocada penalista, arran d'aquest cas Jubany, que sembla que ara sí s'encamina ja cap a judici. Segons la Rebeca, ho tindrem aviat relativament, sense donar-ho per fet. Segons la nostra experta, o més experta encara...
Molt més.
Ja veurem si ho tenim abans de final d'any, ja podem estar contents. Mireia Balaguer, gràcies per atendre'ns a la tarda de Catalunya Ràdio.
A vosaltres. Adéu, bona tarda.
I anem amb moltes coses, però deixa'm afegir-te una qüestió més, perquè ja que parlem de judicis, Rebeca, sí. Error judicial que ha permès que un assetjador sexual reincident de menors quedi absolt?
Sí, això la Mireia, mira, ha marxat, però potser ens podria ajudar. Això és una cosa que es diu la teoria del fruit enverinat, no? Que és quan tu, una de les proves que fas servir per condemnar algú, encara que sigui molt clara, es fa d'una manera que no ha garantit els seus drets fonamentals, tot el que surt d'aquella prova queda anul·lat. Llavors, en aquest cas, el que ha passat és un home de Blanes detingut el 2018, perquè el que havia fet, suposadament, era mitjançant Instagram... contactar amb menors d'edat de 15 anys i aconseguir fotos d'elles, no?, que suposava, doncs, això, tenir pornografia infantil d'aquestes noies menors d'edat. Llavors, ell, en la detenció, dona accés al seu ordinador, fotos i diferents coses, dones les claus i també està el seu telèfon allà. La policia demana després al jutjat, doncs, que li deixi accedir al telèfon, i una cosa que és molt delicada, el jutjat ho justifica... Ho soluciona amb tres línies, poc justificat. Llavors, tot això, quan obren el telèfon, troben les proves clares perquè aquest home pugui acabar condemnat, la fiscalia li demana 37 anys, però una vegada arriba al judici, el que es diu és no està suficient motivat l'accés al telèfon, i llavors, com no està suficient motivat l'accés al telèfon, encara que al telèfon hi hagi les proves indubtables de que ho va fer, no se'l pot condemnar.
És molt incoherent, no? Això és per fotos per la finestra.
Això és el que juguen tota l'estona els advocats, o molts advocats...
Ja, però per què el sistema et permet aquesta... Quan és obvi?
Perquè el que s'ha de fer, és veritat, que jo això ho entenc, t'han de garantir els teus drets fonamentals, ja. Les teves comunicacions,
doncs
és una cosa essencial.
Doncs els teus drets estan garantits, però si resulta que sense garantir-los estem trincat, doncs a la presó, i si t'hem vulnerat els drets... i eres innocent, doncs et fotem una indemnització com uns campions, no?
Sí, doncs...
Això no sé.
Això és així, ho hem vist en casos molt flagrants de narcotràfic.
No tinc ni idea de dret, o sigui que segurament estic dient barbaritats, però...
Faries un canvi legislatiu,
soc
clarament.
Soc un ciutadà indignat.
Sí, pensa que fins i tot a vegades, si amb una escolta telefònica, a més, escolten que tu no només estàs cometent el delicte pel qual t'investiguen, estàs cometent un altre, allò ha de tenir unes garanties, s'ha de parar tot, s'ha d'informar un altre jutjat, aquest jutjat ha d'obrir una investigació, perquè si no tot això pot acabar amb una nul·litat. Com és aquest cas.
Però clar, sí, és un cas com aquest, a més, sí. Perquè mira, és un cas de que van robar 25.000... Sí. Mira, noi...
És que aquí la sentència, fins i tot, a la sentència diu que s'han de posar una vena als ulls, que els ha costat molt, però que és que amb la resta d'indicis, és a dir, sense el telèfon, no aconsegueixen...
La garantia dels drets fonamentals és clau.
No? Sí.
Això estem absolutament
sí,
d'acord.
S'han de garantir, però home...
A vegades arriba, es porta uns límits que no entens, no? Si hi ha unes proves que són molt definitives...
Sembleu policies, eh? Això és la queixa de totes policies.
No, som ciutadans, no? Que també ens costa a vegades d'entendre... No? Som ciutadans que ens costa d'entendre determinades decisions judicials, no?
Sí. Agent a la vila.
Sí.
Li donem... Aquest control policial deixa lliure ja la nostra ciutadana Rebeca, que ens ha dit policies.
I li agraïm.
De quin cos series tu?
Hòstia, no fotis.
Un urbà.
Forestal, forestal.
Ah, sí, agent rural. Bomber, és que a tothom li agrada ser bomber. Bomber.
Jo seria...
No passaria les proves, segur.
De la Guàrdia Muntada del Canadà. Per anar a cavall, bàsicament, i acariciar-los, els cavalls. Rebeca, moltes gràcies.
Gràcies.
Farem una pausa. Atenció, atenció. Atenció. Digue'm, Carla, digue'm-ho. Ciro López, bona tarda. Ciro López, bona tarda.
Bona tarda. Com estàs?
Jo estic expectant. Ara farem una pausa i quan tornem et faré una pregunta.
Molt bé.
Pot dimitir Florentino Pérez? No contestis.
Va.
Ara venim.
A Caprabo a casa estem de celebració. El nostre supermercat online fa 25 anys que et porta la compra a casa. Gaudeix de l'enviament gratuït a partir de 110 euros. Obert les 24 hores. Prova'ns ara i emporta't fins a 35 euros de regal en 3 cupons per a les 3 primeres compres online a Caprabo a casa. Vols estalviar amb mi? Consulta les condicions a capraboacasa.com.
L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
I què?
Negra nit.
Uf.
I perduda no sé on.
Oh.
Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC, hi som per ajudar.
Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7 el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Aquest diumenge i tots els festius,
el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
Molt més fàcil i còmode.
Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
obren de 12 a 8 de la tarda.
Ei, que sembla que sóc jo? Doncs no. Però a partir de les 8 del vespre hi ha els autèntics i les autèntiques. Us hi esperem.
Xavier Solà ens convida a anar més enllà de la font habitual per trobar sons que les plataformes mai ens proposarien.
Fixa't com sona Edició Clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
I és que la ràdio més sostenible és la que es fa amb energia solar.
De dilluns a dijous a les 8 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics a Catalunya Música.
Oh, fixa't com sona...
Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
Com volguem dir, si volien aprendre algo.
Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui és una jornada inesperadament intensa al món esportiu, perquè ens acabem d'assabentar d'una convocatòria que això al migdia, quan has fet al migdia, no se sabia.
No, perquè si no ho hauríem explicat.
Home, t'imagines, no, ja ho sabíem, però no ho hem dit.
Però perquè és bastant important, perquè és una persona que no parla gaire.
Florentino Pérez ha convocat roda de premsa a les 6 de la tarda i la seguirem en directe a la tarda de Catalunya Ràdio. Què ha d'explicar Florentino Pérez? No ho sabem. Vaja, no ho sabem nosaltres, però potser sí que ho sap el Ciro López. Ciro López, com estàs? T'he notat amb un to molt baix.
No.
Que estaves fent la migdiada.
No, és que estic sorprès, no? Per la...
Sorprès? Encara
o flipant? Encara no ha reaccionat. Eh?
Tu saps què dirà Florentino ja?
No, he enviat un missatge, però encara no m'han contestat, de gent propera al Florentino, i no m'han contestat. No sé, a mi m'estranya.
No estava prevista aquesta convocatòria, ni era plausible pensar que...
S'havia parlat, eh?
Sí?
S'havia parlat de la possibilitat... Jo crec que fa un mes algú havia dit que el Florentino tenia previst parlar després de que acabessi la temporada.
Clar, però això no ho anuncies...
No ha acabat la temporada.
I que si ho vols fer, no ho anuncies ara per d'aquí una hora i mitja.
Clar.
No, tant de cop.
I després hi ha un tema que també... Perquè podries convocar per anunciar que l'entrenador que tens se'n va i que ve un no. Però, clar, això el Mourinho ja va dir ahir que no parlaria del seu futur, i és normal, ho vas dir ahir, que en principi la idea era que acabessi la temporada.
Clar, Mourinho acaba la temporada aquest diumenge, vull dir que li queden 5 dies per desvincular-se del Benfica.
Si això fos pues el dimarts que ve,
clar,
o el dilluns...
Diries, és per Mourinho. Clar.
Anunciarà lo del Mourinho, no? Però, clar, no sé. Clar, a mi m'han té sorprès. Però jo no crec que se'n vagi. Eh?
Perquè si l'home ha desaparegut, que és Florentino Pérez, que no parla mai, quan compareix normalment per què ho ha fet? Per exemple, l'última vegada que que compareix.
Jo crec que l'última vegada, jo crec que va ser així, en una roda de premsa, igual en la destitució d'algun entrenador. En la marxa, jo crec que l'última vegada va ser la marxa del Zinedine Zidane. Uh-huh. Te'n recordes que va sortir amb ell en roda de premsa?
Sí.
Van estar els dos. El primer va parlar al Florentino i després va parlar al Zinedine.
Però no va ser un anunci sorpresa, això, no va ser una compareixença anunciant sorpresa que marxava Zidane, sinó que va ser acompanyant a un tècnic que havia...
No és habitual que Florentino èxits, Pérez no aparegui ell sol davant dels mitjans de comunicació. És molt poc habitual.
No. Mira, ara estava mirant el Marca, que ja saps que el José Félix Díaz, que és el nou director, pues té també bona relació amb el president.
Té bon fil, té bon fil.
Espera que el màximo mandatario haga un balance de la temporada e informe sobre asuntos referidos a la actualidad del club, tanto en la composición deportiva como la directiva.
Ui.
Sí, pot ser.
Ja, però això és tan genèric que és com dir que Ciro López entrarà a la tarda de Catalunya Ràdio i parlarà del Madrid i d'altres qüestions. Ah, molt bé, doncs ja està.
No, però això de la composició...
Temes econòmics de fons, podria ser?
Podria ser.
Anunciar
podria
que es ven al club una part del club, no? Això del model de propietat.
Sí, però això té que anar a assemblea. Em recordes que va parlar d'això en l'assemblea ordinària, la que fa cada any en aquest any, l'any passat va ser a l'octubre o novembre, però això tenia que tenir el vistiplau d'una assemblea extraordinària, no? per fer aquest canvi
en
l'estructura social del club, no? Llavors...
És a dir, ara mateix, Ciro, tu que el coneixes molt bé, l'entorn del Madrid i del madridisme i de les entranyes del club, tant tu com la gent que ho segueix, esteu una mica perduts. No sabeu què vol dir Florentino d'aquí una hora i 40 i 20 minuts. És fort, això.
No. Però és que ni gent propera, ni gent que estigui junt, no. És que ara estic repassant la premsa i ningú la toca, eh?
Sortirà Florentino Pérez, ja està.
Sortirà Florentino Pérez, sí. Mira, en el Marc ara...
Vinga, va.
No és propera,
ara. La secció del Marc, la secció del Ciro és... ens llegeix el Marc.
Què diu el Marc?
La podia fer el Ciro o Mariano Rajoy.
Mira si estic perdut.
Que has de llegir el Marc en antena.
Que tinc que llegir el que diu el Marc allà l'as. Terremoto en el Real Madrid. Florentino comparece esta tarde ante los medios de comunicación en una comparecencia poco habitual en el presidente del club. Ya. Això
ja ho hem llegit.
Lo que no es normal. Informació, eh?
Hòstia.
Com veus...
Ja està, no diuen res més?
No.
Periodista,
bueno,
nois.
Comparecerà en la sala... És que
hem fitxat un col·laborador que sap llegir. Això és tot el que podem dir.
És el col·laborador perfecte, eh?
En castellà.
Això sí, en castellà, que ja té idiomes. El Ciro té idiomes.
Que pogués plegar Florentino?
Tu creus que és impossible que plegui? Que digui, mira,
Jo crec que no. Jo estic convençut que... No.
Mira que ens hem excitat aquí per un moment, eh? Ens ho hem imaginat.
No, però jo crec que no, perquè no és el moment... Com diria aquell, no és ni el joc ni el moment, no?
Tampoc faria una roda de premsa per anunciar que marxen persones importants, com dir una estructuració com José Ángel, sí, coses...
O que incorporen, també hem parlat molt de la possibilitat de Mourinho, però també s'havia parlat de la possibilitat de que s'incorporessi al club el Toni Kroos com una mica de director esportiu. Si és veritat també la informació que jo tinc, que el José Ángel Sánchez li ha demanat des de ja fa temps al José Ángel anar-se, no? Anar-se del seu lloc de director general. Igual també
si convoca la premsa de sorpresa per anunciar això, li demanarem danys i perjudicis per alterar la programació de Catalunya Ràdio.
Però si és per anunciar lo del Toni Kroos, sí que a mi m'encaixa, perquè a més, pues, en la situació esportiva, una vegada ja que ja està tothom, ja està tot el peix venut, pues igual igual sí que pot anunciar i té una excusa per fer una roda de premsa i parlar de tot, no? En la incorporació del Toni Kroos.
Bé, fem una cosa, Ciro, et deixem llegir el Marca
sí,
en privat.
Sí, és el que t'anava a dir.
I si te sabetes alguna cosa, fes-me un WhatsApp i et tornem a trucar.
Si no anem llegint nosaltres el Marca, no, també, o no? Millor el Ciro,
no, el Ciro, no? El Ciro ho fa sí. molt bé, que té el link a favoritos. Sí. Ciro, re, una abraçada, gràcies per posar-te tan de pressa.
Ara, si té alguna cosa, te'n truco.
Això espero, això espero. Pala. Clar, avui la Tudel no la volíem fer baixar per parlar d'això, sinó d'una altra cosa, perquè ahir, Judit, vam tenir una imatge molt potent a la rua del Barça, ja cap al final, Lamine Yamal amb una bandera als dits.
Sí, segons ens expliquen els fotoperiodistes que van poder captar el moment precís, no?, en què li donen aquesta bandera i la uneix, això va passar a Gran Via en Passeig de Gràcia, li van donar aquesta bandera a gent que estava mirant la rua i al cap d'uns minuts va tornar aquesta bandera, però és que al cap d'unes hores va ser ell mateix, Lamine Yamal, qui va decidir penjar una fotografia, diverses fotografies, on se'l veu onejant aquesta bandera de Palestina i, de fet, recordareu, no és la primera manifestació, podríem dir, política de Lamine Yamal. Fa unes setmanes, uns mesos, al març, no?, després d'aquell episodi dels càntics islamòfobs a l'estadi de Cornellà al Prat, entre aquell partit de la selecció espanyola i Egipte, doncs ell mateix també va penjar un post a les seves xarxes socials on acusava de racistes els autors d'aquells càntics. Per tant, Lamine Yamal, que es va posicionant i va creant aquest perfil, no?, aquesta imatge pública seva, més enllà de la de futbolista.
Això és el que hem vist, però hi ha intrahistòria. A veure, fem la versió del Barça reservat, del mini-Barça reservat.
Molt bé.
Tudel, d'entrada, això ha tingut una primera reacció pública i oficial de l'entrenador.
Sí, avui hi havia roda de premsa prèvia del partit de demà, del partit de Lliga, a l'Alavés-Barça, i evidentment a la roda de premsa li han demanat per una d'aquestes imatges, que és de la mina amb la bandera, i clar, tu t'esperes, Flick, doncs que pugui dir una cosa com molt...
Que s'escapi una mica.
Allò que no diu res, no? Doncs els jugadors són lliures, cadascú fa el que vol, alguna cosa així, però no, no és el que ha dit.
This I normally don't like. No, this is don't like. I...
A mi són coses que normalment no m'agraden. Ho he parlat amb ell, però té 18 anys, i si és el que vol, doncs és la seva decisió. Crec que som futbolistes i podem veure el que la gent espera de nosaltres. Quan veig la gent pel carrer amb llàgrimes als ulls, molt emocionats, estaven molt contents d'haver guanyat la segona lliga consecutiva i demostra per què som aquí, per fer feliç a la gent.
Why we are here? We are playing football to make the people happy.
Comença fotent una mica de pau, després ho desvia ja cap a la celebració.
Suau, no?
Però els entrenadors... Comença dient, no m'ha agradat.
Però me'n sorprèn que sigui...
Però perquè els entrenadors també vetllen sempre perquè hi hagi una pau i no? Tot el que pugui haver-hi sigui un pollastre no associat a l'equip, doncs no...
Sí, però aquí diu que és ell, que és cert, que Flick ha tingut la conversa amb Lamine i que li ha dit no agafis aquesta bandera perquè té unes conseqüències o t'estàs posicionant i això no... Nosaltres, ell considera que ell com a esportista i els jugadors, els esportistes, no s'han de posicionar políticament, ja, en aquest cas.
En
és el que diu.
Sempre, amb els futbolistes, sempre, si alguna cosa també els havíem criticat, hòstia, me'n recordo de dir que mai es posicionen, és que mai...
No, és que si critiques la Min per agafar la bandera de Palestina, també pots criticar a Stejna o a Lewandowski per portar una estelada.
Sí.
No?
És que jo crec que no s'ha de criticar ni un ni l'altre.
No, per això.
Més, dir que em sembla que l'expressió amb llibertat de lluir i mostrar el símbol que vulguin, excepte determinats símbols, evidentment, ja ho hauríem d'acceptar. Jo crec que els futbolistes està molt bé que es posicionin, i a més...
Però a més no ho veiem gaire, eh?
Diuen, no veiem
la tendència
gaire,
és que no ho fa. Per això sorprèn que la Mina i...
Vam veure Íñigo Martínez l'any passat amb l'estelada, sí. No? Que a més és curiós i em sembla molt bé, perquè és que d'estelades pràcticament no en veiem. Teníem els carrers plens d'estelades i ara pràcticament no en veiem, i que Lluís a la rua del Barça també em sembla molt
cas
interessant,
és que...
significatiu i molt bé, em sembla.
Quan Flick ha tingut aquesta conversa, la resposta que ha tingut de la Mina, que manté a hores d'ara la Min, és que ell està convençut del que va fer d'agafar aquesta bandera, i ara ho explicarem, però vaja, diu Flick, perquè ell té 18 anys, és veritat, pot fer ja el que vulgui, però ell està convençut perquè tampoc és la primera vegada, com deia la Judit, que ell, no només ara comentaves aquests crits racistes, però en Palestina també ha fet altres publicacions a favor del poble palestí. Ell està rebent, després d'aquesta imatge, us podeu imaginar les conseqüències, tot el que fa a la Min té moltes conseqüències, rep molts missatges, molts inputs, rep missatges positius, en aquest sentit de que els agrada que hagi fet
fet i hagi agafat aquesta bandera, i ha rebut molts missatges, molts haters també, és veritat. Hi ha molts missatges...
Però això ja li sol passar habitualment.
Amb tot, sempre, no?
Tot el que deu fer.
Però clar...
Però la minera conscient del que suposava agafar aquella bandera, seguríssim, no?
Molt conscient.
No?
I ell era conscient, perquè sempre ho és, que aquello era una fotografia, perquè...
Potent. Pues...
Manté la bandera una estona.
I la penjada ell mateix.
I ella penjada del seu post.
Rep molt de hate, molt d'odi. Ell com respon a això? Respondrà públicament a això?
Públicament encara no ho ha fet i de moment no ens consta que ho faci. Potser ho farà. Però el que sí que ha decidit és des de primera hora del matí, ja quan veia que rebia tants missatges, és explicar-se per què ell ha fet això.
Però
perquè ell està molt
com?
Convençut. I el que està fent és enviar missatges privats responent a les seves xarxes quan rep algú que li pregunta per què has fet això, per què has agafat aquesta bandera, no has d'agafar aquesta bandera, doncs ell està responent amb un missatge que li respon a tothom, en el sentit del que diu aquest missatge és que ell va agafar aquesta bandera perquè li van donar uns aficionats i que aquesta bandera que va decidir ensenyar-la no implica que ell tingui cap posicionament cap a cap costat, ni cap posicionament polític, ni cap a ningú d'una ideologia determinada, que senzillament amb aquesta bandera el que Lamin estava fent era preocupar-se pel que considera que és una de les catàstrofes humanes més grans dels últims anys i que ell, amb aquesta bandera, aquest és el missatge que està enviant Lamin a tota la gent que li està qüestionant o criticant o directament haters per ensenyar la bandera, diu que ell el que està fent és defensar els drets humans i dels nens del poble de Palestina.
Això, això ho estem explicant ara, eh? Vull dir, no és una cosa que haguem llegit ja.
No, estem veient, no és públic, no, és un missatge.
És una informació que estem donant aquí a aquesta hora.
Sí, és la informació que nosaltres tenim i que sabem que és que Lamin és la manera que ha decidit de moment respondre a tots els haters que estan rebent. No sabem si aquest mateix missatge potser finalment decideix ell posar un post i fer-lo públic. Eh?
Comunicat
públic. És que clar, és que onejar una bandera palestina vol dir estar en contra del genocidi que viu el poble palestí ara mateix, no? Que és el que has dit, és el que acabes d'explicar, i em sembla que un jugador, un jove com el Lamin Yamal, sigui capaç de fer això sabent les conseqüències que això comporta, em sembla d'una consistència ideològica molt a favor de que els futbolistes es mullin amb el que creguin.
Doncs la Laia Tudel, que ens ho explica aquí a la tarda de Catalunya Ràdio, Lamin Yamal responent missatges privats per justificar o explicar per què va decidir ahir agafar aquesta bandera de Palestina. Tudel, moltes gràcies.
Estarem molt atenta a la lectura del Ciro del Marca.
A veure si...
Jo no llegiré el Marca, m'espero el que
si
em digui el Ciro.
Si ens ho fa saber el Ciro López. Farem pausa i ens n'anem als Estats Units a veure si allà llegeixen el Marca. Jo crec que algú el deu llegir.
Aquest dimecres a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Aquest dimecres a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
Què us poso?
Per mi una estrella.
I per tu?
Jo també una estrella.
Ara estem d'acord.
Estem d'acord?
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Senyores i senyors, bon dia.
La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
Frenar el feixisme espanyol i català.
Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M
M.Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
Hola, Anna.
Hola.
Amb Ricard Ostrell.
Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
Lídia Heredia, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda. Quina excitació que porteu, eh?
Oi, oi,
oi.
Estem vivint uns dies que duren anys, eh?
Terratrèmol a Madrid.
Estem aquí que tenim una mica de
tot. No sé què us fa més contents, si la victòria del Barça o el terratrèmol a Madrid. Sigueu sincers.
Tenim tot, eh?
No, Lídia, sí que ho saps.
I a més està passant tota l'hora,
és
increïble.
Sí que ho saps, Lídia, sí que ho saps.
Ai, és que sou dignes d'estudi, eh?
Home, perdona, vaig a les imatges de la penya blaugrana de Washington i hi havia...
Sí.
Vull dir que l'ambient a Washington també era maco, eh?
Sí, ja saps que aquí hi ha molta gent del Barça i pots veure, samarretes nanos amb samarretes del Barça, i també hi ha molt merengón, eh?
També.
De fet, un senyor que treballa a l'edifici on visc em va veure al matí i diu, què, avui, clar, o sigui, el clàssico el tenen com molt present.
Clar.
I llavors jo sempre pregunto, i què? Llavors, jo crec que ells no s'atreveixen a dir-me que van amb el Madrid, i llavors ell em va dir, no, perquè el meu equip del Salvador porta una samarreta que és com la del Barça. Llavors jo tinc una mica el partit.
Ja,
vale.
Els hi compres, però d'aquella manera, eh?
Tu el vas veure?
Mira, és que no el vaig veure. El vaig, sí.
Lídia.
Sí. No, el vaig veure, però no, d'aquella manera, mal vist, Garriga, mal vist, ja ho saps què em passa a mi.
Això és que et falta el Garriga al costat, dient-te, va,
sí.
És que l'últim
clàssic...
No, però
vam fer unes costelletes de porc amb salsa barbacoa, que trobo que... Això va fer festa, no? Va fer una mica de...
Gran futbol.
Sí, una miqueta. Sí, el vam veure, però jo el veia i estava treballant, també.
És que la
Lídia
no
para. Malament.
Escolta, la imatge de la Rua, una de les imatges, ara ho comentàvem, és aquesta bandera palestina de Lamine Yamal.
Sí,
això no sé
sí.
Si també ha arribat aquí, si li pot fins i tot generar problemes a Lamine, que ha de venir a jugar al Mundial.
Jo crec que si Infantino ha confirmat que l'Iran ve a jugar, no patiria per Lamine en aquests moments, la veritat. Dit això, no he vist, eh? No he vist, de veritat, que no he vist cap...
Que hi hagi un
renou. Ningú, no, cap ni un. Dit això, sí que és cert, Lamine al marge, que com sabeu, el tema Israel i Palestina és el tema més delicat, més punxegut de tots els que surten aquí quan es parla de llibertat d'expressió, eh? I hem vist detencions d'estudiants per haver escrit un article en un diari d'una universitat criticant el govern d'Israel. Per tant, que aquest tema és delicat aquí, no hi ha cap dubte. Que Lamine pugui tenir problemes, no lo veo.
Bé, doncs esperem que sigui així.
Escolta'm, potser un tuit de Trump li cau, eh? Però un problema de veritat...
Home, seria fort, això, un tuit de Trump de Lamine Yamal, i és el que li falta a Lamine, per ser pilotador.
Avui hi havia qui comparava la imatge de Lamine amb la bandera de Palestina amb la imatge de Leo Messi a la Casa Blanca amb Donald Trump.
Home, la comparació sí. És sagnant, certament.
A veure, jo crec que Messi, tampoc molt còmode, jo no el recordo en aquella imatge, eh?
Es va deixar fer una mica.
Exacte, perquè s'hi havia de ser, però no semblava que fos el seu plan preferit de la tarda, eh?
No, tampoc trobaríem gaires imatges de Messi fora de camps de futbol, gaudint-ho gaire, en general.
Ja.
No, i sobretot no mullant-se.
Sí.
No?
És
el
això
que abans
sí.
Dèiem això, no, dels futbolistes, que tant que els hem criticat a vegades que no es mullen per temes socials, jo estic, quan es mullen, llavors també hi ha qui els critica. A mi em sembla molt bé que mostrin la seva opinió.
Bé, més enllà d'això, Lídia, avui ens ha sorprès una estadística que no sé si hauríem de comentar o no, perquè reforça teoria conspirativa, però diu que als Estats Units un de cada quatre ciutadans creuen que els intents d'assassinat o l'últim intent d'assassinat a Donald Trump és un muntatge.
Sí, jo també dic, a veure, per què les fem, aquestes enquestes? Però sí, efectivament, és una enquesta del NewsGuard, que és una empresa que es dedica a la verificació de notícies publicades a internet, també amb una altra empresa demoscòpica, i ha donat aquest resultat, que un de cada quatre nord-americans creu que el que va passar és fals o és un muntatge, no? En fi... Jo el que us diria és que, a més, la notícia és que allò que es diu, no? La conspiració ha canviat de bàndol, perquè si fa anys això era terreny adobat, sobretot pels seguidors de Donald Trump i els seguidors del moviment MAGA, no? Del Make America Great Again, resulta que hi ha gaire més demòcrates pensant que això és un muntatge que no republicans. Cosa que confirma una cosa molt humana, que tu t'apuntes a la teoria de la conspiració que més et convé.
A la que et bufa el vent a favor.
Ah, exactament. I això és així. així. No sé, és a dir, hi havia... És el lloc on hi havia més periodistes per metre quadrat i la veritat és que donar crèdit a que algú no, s'arrisqui a passar la vida entre reixes per participar en un muntatge, per fer veure que atempta Trump, a mi em sembla una mica rebuscat, perquè aquest noi, aquest presumpte assassí, li caurà cadena perpètua.
Tots els paquets del món, sí, sí.
Clar, perquè és que ja l'han acusat d'intent d'assassinat d'un president, no? Però sí, sí, escolta'm, diu que un 45% creu que les coses van passar tal i com les van explicar les autoritats i els mitjans, d'altres, no?, el 32%... O sigui, hi ha un 24% que diu que era fals, un 45% que diu que ja que sí que s'ho creu, i després hi ha més d'un 30% que diu que no està segur. És a dir, que aquest 1 de cada 4...
O sigui que gairebé que la meitat estan amb dubtes com a mínim.
Clar, 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 totalment, totalment.
Tu, Lídia, tens dubtes?
Jo no. Però, escolta'm, és que tampoc em vaig tenir de Butler, que és aquell de l'orella, no?
I l'orella la té molt fresca, sí, sí.
I encara hi ha molta gent que a mi, no sé si us passa, hi ha molta gent que em pregunta, però escolta'm, allò va ser un muntatge. De fet, aquesta mateixa enquesta va passar pels anteriors intents d'atemptats contra Trump i més o menys està igual, eh? També un 24% dels enquestats creu que el de Butler, el de Pennsylvania, quan estava en aquell míting, aquella imatge del fight. I tal, un 24% continua creient que és un muntatge. Aquell de Florida, que ja era... perquè a més Trump no era en aquell moment a Mar-a-Lago, sinó que va entrar... Aquell, un 16% només es pensa que és un muntatge. Vull dir que aquest ja...
Ja, com més espectacular, ja. Més muntatge sembla.
Ah, exacte.
Si no d'allò, és igual, aquest potser sí que era veritat.
Exacte. Hi ha una raó directa en què passa això quan Trump viu un nivell de popularitat baixa?
Bé, això sempre trobaràs l'enquesta.
No, exacte. Que és a dir, en el cas del míting electoral, clar, bueno, en aquell moment es va explicar també, no?, que el va reforçar, sens dubte. Però, és clar, fer-ne d'això... És allò, no? És aquella teoria que tant en tant ens hem d'anar refrescant, que una cosa és la causalitat i l'altra és la casualitat, diguéssim, no? És a dir, que no sé, la correlació i la causalitat, és a dir, que no és exactament el mateix. És veritat que Trump està en uns nivells de popularitat generals molt i molt baixos, però, que les teories de la conspiració anaven d'això, no? Clar,
No ens hi abonarem, no ens hi abonarem.
Però jo francament,
nosaltres
no m'hi
abonaria. Lídia Heredia, no és casual que col·laborin en aquest programa perquè ens agrada tenir el millor de cada casa.
Goi de l'ell.
Veus que bé com hem lligat això?
Moltes gràcies.
Una abraçada, Lídia.
Adéu, Lídia.
Adéu,
petó.
Adéu.
La violinista Midori torna per tercera vegada amb la Franz Schubert Filharmonia el 17 de maig al Palau de la Música Catalana per interpretar el concert per a violí de Mendelssohn.
Sota la direcció del mestre Robert Trevino, el programa es completa amb la poderosa Sinfonia número 5 de Tchaikovsky.
Entrada ja a la venda a franzschubertfil.com.
A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga.
Un aniversari? Una trobada d'amics? Una reunió d'empresa? Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
I avui el berenar l'ha rebut la Mercè. Mercè, bona tarda.
Bona tarda.
Has rebut aquí una coca estupenda, eh?
Oi, tan boníssima.
Això t'ho envia una persona que t'estima del teu entorn. Qui creus que t'ho pot enviar, això?
Què crec? Pues no ho sé, el Guillem.
Ah, a veure, ara et saludarà algú, a veure si el reconeixes. Ja pots saludar.
Hola.
Hola, Guillem. Hola, hola.
Que els has conegut, Mercè.
Oh, i tant que sí, i tant. El Guillem, la meva jove, la Ingrid, sí, que els conec i tant.
Ingrid, Guillem, per què li envieu aquesta coca a la Mercè?
Perquè li estimem, cada dia em porta a Barcelona i la tinc de cuidar, jo també.
Oh!
Oh!
Perquè hem de donar moltes gràcies, perquè fa moltes, moltes coses per nosaltres des que som petits, ens està ajudant molt, sempre al nostre costat. I, bueno, i li volíem agrair, com que li agrada molt el dolç, pues, quina manera millor que aquesta, no, Guillem?
Sí, i que se l'acabi tota.
Que se l'acabi tota.
Mercè, t'estimen molt, Mercè?
Oh, i tant, jo també molt amb ells, els estimo molt, 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 a tots. A tots, el Guillem, el Jan, el Martí, el Sergi, la meva jove, el meu fill, a tots.
Molt contenta.
No m'ho esperava, no m'ho esperava.
Doncs, Mercè, que ho puguis gaudir i compartir amb tots ells, que veig que sou una família molt unida, que us estimeu molt. Per molts anys, Ingrid, Guillem, Mercè, que sigueu molt feliços.
Gràcies, moltes gràcies.
Ai, la Mercè estava contenta, eh? Anem al butlletí de les 5 i a veure què ens trobem a les 6. Eloi, segueixo per la ràdio.
I tant.